Ràdio Tiana, les notícies.
Comença a funcionar el nou tren que unirà Tiana i Montgat amb Girona i Figueres. La línia RG1 permetrà anar directe del Maresme a l'Alt Empordà sense fer transbord. El preu del bitllet es mou entre els 8 i els 10 euros. Tiana i 802 ajuntaments més porten la reforma de governs locals al Tribunal Constitucional. L'alcaldessa Esther Pujol assegura que aquesta atempta contra els drets socials de la ciutadania. La residència i centre de dia Sant Cebrià busca voluntaris per participar en les diferents activitats que es fan amb la gent gran. Avui, en l'entrevista de l'informatiu, ens visita un dels voluntaris més veterans d'aquesta residència i un assistente social de l'Ajuntament de Tiana. Coneixerem l'experiència que pot suposar, tant per avis com pels propis voluntaris, aquesta ajuda altruista. Els tianencs i les tianenques podran viatjar amb transport públic fins a Girona o Figueres amb més facilitat, agafant un tren directe des de Montgat. Aquesta setmana ha començat a funcionar el nou servei de Rodalies entre Figueres, Girona, Blanes, Mataró i l'Hospitalet de Llobregat, la línia RG1. Això suposarà una inversió de 3 milions d'euros anuals que pagarà el govern de la Generalitat. Ho ha explicat abans del primer viatge el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila.
Què? Tornem a recuperar una relació social i de fluxos, espero, no només de ciutadans, també econòmics, entre el Maresme, entre la zona meridional de Girona i Girona Ciutat, i Flaçà i Figueres. Jo crec que aquest és un tema que feia molts anys que s'anava reivindicant. Ara ho comentàvem amb l'alcalde de Blanes, com en les campanyes polítiques tots els partits ens comprometíem a recuperar aquest servei. Crec que és molt important subratllar que allò que es diu quan hi ha contextos de campanyes polítiques finalment es compleix.
És la primera vegada que aquestes comarques estan comunicades directament. Fins ara, per anar del Maresme a Girona, s'havia de canviar de tren a Maçanet de la Selva, uns combois però que passaven cada dues hores. Un record que tenen molt present estudiants actuals i també del passat, entre ells l'alcalde de Blanes, Josep Marigó.
Els que som d'aquestes terres i hem estudiat a Girona, era un drama, era un via crucis anar a Girona, i estic parlant de fa, evidentment, molts i molts anys, i tots recordem les llargues estades a l'estació de l'Empalma, a Maçanet-Massanes, i per tant això ja, avui ja podem dir que és història.
De moment, amb aquesta nova connexió, hi haurà 16 freqüències diàries. El primer, des de Montgat fins a Figueres, sortirà a 6:45 del matí i arribarà a la ciutat a l'Empordanesa en poc més de dues hores. Amb aquesta nova línia i amb les que ja hi havia, les que obliguen els usuaris a retrocedir i fer transbord a l'estació del Clot de Barcelona, es preveu que hi hagi trens cada mitja hora o cada hora, segons la franja horària. Tot i que el primer tren de la RG1, que ha sortit aquest dilluns des de Figueres, s'ha avariat, aquest servei ja funciona amb normalitat. Un cop arribats a l'estació de Montgat, que des de Tiana s'hi pot anar amb autobús, es podrà agafar un tren directe fins a Girona o Figueres. De moment, per fer-ne ús, s'haurà de pagar un bitllet senzill, que fins a Girona costarà gairebé 8 euros i fins a Figueres més de 10. Com a complement a la millora dels serveis ferroviaris, però, es farà la integració al sistema tarifari de l'ATM de Girona de manera progressiva i durant el segon semestre de 2014. Convergència i Unió valora positivament l'arribada del tren que connectarà el Maresme amb el Gironès i l'Alt Empordà. Ho ha explicat el portaveu d'aquest grup municipal, Enric Nolis.
Això té una incidència important. Per qui? Pels estudiants, per exemple. Pel turisme, per exemple. Pels actors dels àmbits econòmics. És una notícia molt bona que tindrà repercussió econòmica i en general per tothom. En un moment tan difícil, un govern està aconseguint coses que, a més, afavoreixen els maresmencs i a Tiana.
Des de Ciu han dit que Tiana disposa d'uns bons serveis de transport públic, però creuen que encara hi ha un dèficit de connexions durant els caps de setmana. La freqüència entre línies d'autobús que connecten Tiana amb Montgat o Badalona els dissabtes i els dies festius s'amplia, en algunes ocasions, al doble de minuts.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El suport de Tiana permet portar la reforma local al Constitucional. L'alcaldessa assegura que la llei castiga directament a la ciutadania deixant-la sense serveis bàsics. Un 84% dels ajuntaments catalans han donat suport al recurs d'inconstitucionalitat. Àlex Ramis.
La LRSAL, o Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, es portarà finalment al Tribunal Constitucional gràcies al suport de 803 ajuntaments catalans, sent un d'ells el de Tiana. A més, des del Consell de Governs Locals de Catalunya, s'espera arribar com a mínim a les 855 adhesions. Tot i així, aquesta llei, que segons el Consell fa que els ajuntaments tornin 30 anys enrere, compta ja amb el suport suficient per sotmetre's a judici. De moment, doncs, el 84% dels governs locals s'han adherit al recurs d'inconstitucionalitat, una adhesió que, segons l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, era improrrogable perquè la llei castiga directament a la ciutadania, no a les institucions.
El càstig que està fent el govern central, el govern del Partit Popular, no és un càstig en els ajuntaments, és un càstig a la ciutadania, que deixaran de tenir tot això que ens estava explicant ara abans sobre possibles plans d'ocupació, sobre foment, sobre polítiques d'igualtat, sobre educació, etc., que pugui haver-hi. Ara ens estem discutint sobre el tema del P3. Tot això desapareixeria si l'Arsal prospera.
A més, Esther Pujol assegura que la lluita per mantenir tots els serveis actius no s'acaba aquí, ja que des de l'àmbit català també s'estan intentant portar a terme mesures molt semblants.
Darrere de la llei de l'Arsal, aquesta és una, però aquí també Catalunya, el Parlament de Catalunya està preparant la llei de governs locals, que té alguns aspectes molt, molt similars. Per tant, jo crec que també des de l'àmbit de les associacions municipalistes, com la Federació de Municipis de Catalunya o bé l'Associació Catalana de Municipis, hem d'estar tan amatents en una com en l'altra.
Ara per ara, però, serà l'LRSAL que es jutjarà en base a la Constitució. L'Ajuntament de Barcelona, en representació de tots els municipis catalans adherits a la petició, reclamarà dictamen al Consell de l'Estat a finals d'aquesta setmana, i aquest tindrà 2 mesos per pronunciar-se de manera no vinculant, però sí preceptiva. Després d'això es podrà presentar un recurs d'inconstitucionalitat que sumaria el de la Generalitat i el del Parlament.
I aquest cap de setmana ha començat el Mundial de MotoGP a Qatar, on hi ha participat el tianenc Ricky Cardús. Ens ho explica Sergi Quevedo.
El futsal Tiana guanya sense brillantor contra el Sant Feliu per 2-3. Els homes de Jorge Asensio tornen a guanyar, però tornen a patir molt més del compte. Els tianencs no ho han aconseguit. S'oferta victòria dels de casa nostra. Un gol d'Òscar a falta de 2 minuts culminava la remuntada d'un partit en què els del Maresme perdien per 2 gols a falta de 7 minuts pel final. Un partit que ha començat amb el control de joc més o menys clar per part dels visitants, en què un parell d'avisos clars i 2 pilotes al travesser semblaven els dubtes al Sant Feliu. Aviat canviarien les coses. 2 entrades molt dures al principi del partit han canviat el signe del mateix. Els locals feien amb les regnes del mateix i, per sort, els de Jorge Asensio no han encertat en alguna de les ocasions de que han disposat abans del descans. Sort per als de Tiana, que el gran gol aconseguit per Òscar a mitjans de la primera part, amb un gran xut va deixar enrere a la seva defensa. A la segona meitat, el joc s'ha decantat per un joc sense control, del qual s'ha decidit clarament del cantó del Sant Feliu, donant la volta al marcador i deixant una clara sensació d'impotència a l'equip de Jorge Asensio. L'actuació arbitral ha deixat molt que desitjar i han vist com moltes faltes no eren ni xiulades. Això ha fet canviar la mentalitat dels tianencs i l'equip s'ha abocat a buscar una victòria que han trobat quan ha tornat a enviar la pilota al pal. Finalment, han aconseguit 2 gols que deixen una victòria amb regust dolent. Les queixes a l'arbitratge, per cert, aniran més enllà. El club presentarà un informe a l'estament arbitral mitjançant el qual demanarà alguns aclariments sobre diversos fets succeïts el passat diumenge a Sant Feliu, en el partit en què el Tiana va guanyar. Ricky Cardús acaba 12è a Moto2, el tianenc que ha estat estrenat moto aquesta temporada. Ha fet un dels seus millors registres. Encara ho podria fer millor si en els 10 darrers revolts no l'haguessin passat 3 motoristes. El tianenc Ricky Cardús ha tancat una molt bona primera cursa del Mundial. El pilot que estrenava aquí pel Tech 3 i substitueix ja Àlex Marinerala, que està recuperant-se d'una greu caiguda. El pilot tianenc ha aconseguit una treballada d'11a posició, que podria haver estat la 8a si no arriba a ser, perquè en el darrer revolt ha vist com l'ha superat Jonas Folger, Luis Rossi i Anthony West. Una posició més per la desqualificació de Nakagami. El pilot tianenc ha vist com el segon classificat Nakagami ha estat desqualificat per utilitzar un filtre d'aire il·legal per la nova normativa. Amb aquesta situació, Ricky Cardús ha guanyat una posició. Tito Rabat guanya la cursa. El corredor que ha guanyat, com dèiem, era Tito Rabat, que també ha tingut sempre molta vinculació amb Tiana. Ha estat el guanyador de la prova. El corredor ha sabut mantenir la calma i ha anat escalant posicions després d'una mala sortida.
Avui dediquem el nostre espai d'entrevistes de l'informatiu a la residència municipal de gent gran de Tiana, la residència i centre de dia Sant Cebrià. És per això que ens acompanya a l'estudi l'assistenta social de l'Ajuntament de Tiana, Marta Serlabots, benvinguda.
Hola, benvinguda.
I també un voluntari de la residència de Sant Cebrià, és en Xanca Matuermal. Ho he dit bé?
Xanca Matuermal.
Bueno, més o menys. Comencem parlant amb la Marta Serlabós, que treballa a l'Ajuntament de Tiana. És important que aquesta residència, hauríem de destacar, que treballa sobretot per l'atenció individualitzada doncs, de les persones grans que hi viuen, no?
Sí. Avui en aquesta entrevista el que voldria jo remarcar, més que parlar en general de la residència, que ja és coneguda en el poble, és una mica el treball que volem enfocar de cara als voluntaris dintre d'aquesta residència. És a dir, enfocar una mica l'entrevista cap a quin paper poden fer els voluntaris, què fan i cap a on podem anar en un futur.
Mm-hmm. Però comencem introduint una miqueta la residència. Explica'ns això que et comentava de l'atenció individualitzada. És molt important això per la gent que hi viu.
Sí. A veure, bàsicament l'objectiu que tenen és que les persones grans es trobin pràcticament com a casa. És a dir, intentar de que normalment són persones que per la seva salut o per les circumstàncies uh-huh. socials o familiars no poden mantenir-se en el seu domicili, que és on tothom voldria, i aleshores la residència el que ofereix és l'alternativa més propera o més semblant de l'entorn que no puguin tenir a casa. Aleshores sí que es busca des de la vessant de salut sanitària, des de la vessant assistencial uh-huh. i des de la vessant més psicològica, de relació personal, doncs que tinguin tots els serveis que necessitin per poder passar aquesta última etapa de la seva vida amb la millor uh-huh. qualitat possible.
Esteu preparant un projecte de voluntaris, com a totes les residències doncs hi ha professionals que hi treballen, però hi ha algun voluntari, almenys el que ens acompanya avui aquí a l'estudi. Què és exactament això que esteu preparant?
A veure, hi ha un projecte on el que ens interessa és que puguem ampliar la tasca que en aquests moments ens està fent i fa ja quasi uns 5 o 6 anys que fa el senyor Sanker, que és de voluntariat en la pròpia residència. És a dir, totes aquelles tasques que donen suport i permeten doncs, millorar la qualitat d'atenció personalitzada, individual, que dèiem abans, i poder fer doncs, activitats diferents i de suport de tot el que ja s'està donant.
Ell mateix ens ho pot explicar. Xanca, ens ha dit la Marta que fa 5 o 6 anys que és voluntari d'aquesta residència. Com va començar? Com va tenir la idea d'anar-hi, de voluntari?
Bueno, yo vivo al lado de la residencia, no muy lejos. Yo buscaba un trabajo así, que es decir, que ayuda a la gente que necesita. Entonces, he ido a preguntar y me ha dado el puesto de voluntario. Y empecé a hablar con las personas mayores uh-huh. Que tenía problemas de adaptación a esa residencia porque no la entendía cómo su familia le deja que ellos no le cuidan, claro. Ellos son personas que trabajan y no pueden cuidar a su madre o a la persona anciana en casa y dejarla sola. Pues si se cae mañana cualquier cosa, ellos están muy preocupados de dejar a la persona mayor dentro de casa sola. Entonces, esta residencia. Entonces, yo lo explico más o menos que aquí está mejor y vive mejor, tiene un médico 24 horas. Y después, si necesita algo, pues llevarla al dentista, al oculista, al hospital, yo les llevo a ellos, o algunas veces que hace una compra pequeña, uh-huh. entonces los llevo a Badalona para ir a comprar, y así, entre todos, ya hablamos, más o menos explico qué es la vida, y está la gente contenta adentro, y la persona mayor entiende más o menos por qué está aquí.
És un moment difícil per a aquestes persones, el d'entrar a la residència, no?
Sí, exacto, para dejar su propia casa. Uh-huh. En mi residencia no está acostumbrado. Entonces, para ellos, esa sola, y no hay nadie, y ver gente que no sean de su familia o son de fuera, entonces el principio le cuesta. Y poco a poco se acostumbra y después son como si su propia casa.
Els voluntaris, una de les feines molt importants que feu és la de donar conversa.
Sí, exactamente. Normalmente la persona que son triste, hablar con ellos, procurar que se encuentren confortable, el problema que tiene te lo explica, y tú le contestas, le enseña que la vida es muy agradable. Son bastante personas mayores que pueden vivir una vida muy simple y con alegría.
També doneu suport a algunes activitats amb aquesta, a la residència, activitats que es preparin?
Bueno, yo no lo hago, hay gente ahí que lo hace, que prepara los dibujos, pinta los dibujos, cortar, hacer decoración para Navidad, para Carnaval. Una vez o dos veces al año tenemos música, baile, y la gente ya está mejor. Y algunas veces hasta llevo perros, posiblemente al mes o cada dos meses llevo dos perros, y los ancianos le acaricia, le da cariño, y si veo que estas personas mayores están tan contentas que les gustaría ser más a menudo.
Es muy importante el contacto con los animales, como los gossos, ¿no?
Com... Exacto, como los gossos. Es muy importante porque son perros que son adaptados a la persona humana. Entonces no son perros que tienen miedo de ellos. Són molt cariñosos, se deixa acariciar i amar.
Marta, volies dir alguna cosa?
Precisament, perdó. Hi havia hagut un projecte amb la protectora d'animals d'aquí de Tiana que portaven els gossos un o dos cops a la setmana per poder tenir aquesta relació quasi terapèutica, que és la relació entre els animals i les persones grans amb un nivell ja no tan, més íntim, no? I aleshores això era molt beneficiari, inclús per la gent que està més perduda o més amb problemes d'Alzheimer o demències. Això es va haver d'aturar per falta de voluntariat. Pensem que és molt bo i és una de les coses que volíem demanar, perquè és un dels projectes que, si tinguéssim voluntariat, i ens faltava també un cotxe per poder fer el transport dels gossos des de la gossera fins a la residència.
Seria un dels primers projectes que engegaríeu amb els voluntaris, potser.
Si realment tinguéssim voluntaris interessats en poder tornar a iniciar aquest projecte, pensem que ha estat una experiència molt positiva i que, bueno, que s'ha hagut de deixar, doncs, perquè hi ha hagut evolucions en els voluntaris que ho van fer en un inici, i bueno, les coses van canviant i costa trobar gent i renovar el projecte. Sí que estaria bé poder-ho tornar a iniciar.
A més, Marta, suposo que la idea és que puguin participar aquests voluntaris en d'altres activitats que es fan a la residència, tallers de psicoestimulació, gimnàs...
Sí, pensem que és el que dèiem, el voluntariat té un paper de suport a les activitats i es podria fer, per exemple, més acompanyaments. Hi ha gent que està bé, que podria sortir, si anés acompanyada, doncs fer algun tipus de sortida, de caminar per l'entorn, si hi haguessin voluntariats es podria fer més sovint, i inclús fer projectes d'integrar la gent que està a la residència amb les activitats que es puguin fer en el municipi, en moments de festius, així, de la gent que realment pot sortir. No tothom pot sortir, però els pocs que puguin sortir, tenir un acompanyament, doncs per poder fer aquest tipus d'obertura a la gent amb les activitats que es fan en el municipi.
Xanca, suposo que aquests anys que portes a la residència també han estat una experiència positiva per tu, per la teva persona, no només per la gent gran a qui ajudes, a qui acompanyes.
Sí, claro que sí. Con las personas mayores tienen mucha experiencia, bueno, aprenden muchas cosas con ellos, pero son personas mayores que tienen experiencia. Y claro, entre tu experiencia y la experiencia de ellos, aprende más. Y te lo encuentras mucho más en paz. Yo mismo lo encuentro mucho en paz con mí mismo. Yo era esa persona que poco a poco que va acostumbrando a vivir con todo el mundo. Entonces es una experiencia que es enorme para mí.
¿Y qué recomiendas a otras personas?
Yo pienso que la primera cosa es controlar tú mismo. La cosa que no te gusta... contar tú mismo y procurar de solucionar el problema que tiene cada persona aparte.
Recomanes a altres voluntaris que vinguin a la residència, que tinguin aquesta experiència, ells també, com la que tens tu?
Jo penso que és una cosa tan fabulosa, tan bien, que tu mismo te reencontras esa paz tranquila en tu mismo interiormente. Y yo pienso que la gente, los jóvenes, yo creo que tienen que venir y hay que tener esa experiencia. Quin... Y conviar bastante ellos y su familia.
¿Quins requisits demaneu des de l'Ajuntament perquè es pugui participar o des de la residència perquè es pugui ser voluntari?
Es muy fácil. Solo tener tiempo, cariño y decidir que quiere ir.
Una mica els requisits de voluntariat han de ser majors d'edat. I nosaltres sempre diem que és important que el voluntari tingui la disponibilitat d'un temps un cop ell té clar i té definit els seus altres temps. És a dir, que ell voluntàriament cregui que un temps de la seva vida el vol dedicar a fer voluntariat, a fer coses pels altres. I aleshores que un cop el tema de treball, el tema de les seves diversions, el tema de les seves obligacions, doncs hi tingui un espai. I aleshores és doncs, bueno, la voluntat de determinar que és un espai que pot ser un cop a la setmana, un cop al mes, un cop cada tres mesos, o sigui, però que definir quin espai vol dedicar en això, i aleshores és quan es pot reorganitzar amb les activitats que nosaltres necessitem. És a dir, és necessari unir el que pot oferir el voluntariat i les necessitats que hem de cobrir nosaltres.
Per últim, Marta, què han de fer per ser voluntaris de la residència? Amb qui poden contactar?
A veure, poden anar a nosaltres a serveis socials d'aquí Tiana i llavors nosaltres també els posem en contacte amb... Hi ha una associació de voluntaris d'aquí Tiana en la que també poden connectar directament i la idea nostra és coordinar amb aquesta associació perquè llavors ells els hi poden fer un carnet de soci i estar protegits amb les activitats que fan.
Molt bé. Perfecte, doncs ens adrecem o bé a aquesta associació de voluntaris o directament a serveis socials de l'Ajuntament de Tiana. Xanca, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'estudi de Ràdio Tiana.
És un plaer.
Marta Sarlabós, igual.
Igualment, gràcies.
Moltes gràcies i animem a la gent a col·laborar amb la residència i amb la gent gran. Gràcies. Comença a funcionar el nou tren que unirà Tiana i Montgat amb Girona i Figueres. La línia RGU permetrà anar directe del Maresme a l'Alt Empordà sense fer transbord. El preu del bitllet es mou entre els 8 i els 10 euros. Tiana i 802 ajuntaments més porten la reforma del govern local al Tribunal Constitucional. L'alcaldessa Esther Pujol assegura que aquesta atempta contra els drets socials de la ciutadania. La residència i centre de dia Sant Cebrià busca voluntaris per participar en les diferents activitats que es fan amb la gent gran. Un dels seus voluntaris més veterans, Xankana Teurmal, assegura que es tracta d'una experiència enriquidora tant pels avis com pels propis ajudants.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.